Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'Hospital d'Olot vol obrir la porta a la salut privada. La direcció del centre ha explicat a Ràdio Olot que està en negociacions amb la nova direcció del Servei Català de la Salut per explorar les possibilitats d'ampliar l'activitat privada que es permet ara en aquest equipament. En Mia Pedrosa és el gerent del centre.
Aquest és un hospital que la propietat és de la Generalitat i en el seu moment de sessió va exigir per l'entorn que s'estava i que s'ha mantingut, que només ens dediquéssim exclusivament a la sanitat pública, més aquelles mútues o aquells que tenen obligació d'assumir el risc, com és els accidents laborals, com són els esportius i com són els trànsits. I llavors aquí nosaltres hem deixat de fer una activitat privada, esperem ara amb les negociacions que estem mantinguent que ens ho permetin.
El gerent de l'Hospital Garrotxí creu que això no perjudicaria a ningú i ajudaria econòmicament a la institució. És dimarts 22 de març del 2022. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, primeres notícies del dia. Neus Assint, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
L'església de Sant Esteve d'Olot canvia de propietari. L'immoble encara estava a nom del rector Esteve Ferrer, mort fa 100 anys, i ara el bisbat serà el titular a través d'un procés d'immatriculació.
Des de l'Ajuntament d'Olot afirmen que es tracta purament d'un tràmit administratiu que utilitza el nom de la immatriculació, però que no té res a veure amb el soroll de fons d'altres casos.
Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Això havia quedat d'aquesta manera, és a dir, l'església de Sant Esteve encara anava a nom, estava registrada a nom del rector Ferrer. Fa aproximadament 4 anys el bisbat va arreglar aquesta situació com ho podia haver fet com ho ha fet en altres casos i ho van resoldre. I ara ha arribat al final d'aquest tràmit, que ningú no hi ha presentat ni cap objecció, ni cap al·legació, ni res, i per tant el que heu vist és precisament aquest canvi de titularitat del pare rector Ferrer a l'església.
Avui estem a 22 de març, avui és el Dia Mundial de l'Aigua. Cada garrotxí consumeix de mitjana 115 litres d'aigua al dia. La dada es posa de manifest aquest dimarts, Dia Mundial de l'Aigua. Una de les gerents de l'empresa Agbara Catalunya ha explicat a Ràdio Olot que a la Garrotxa el consum supera per poc la mitjana catalana, que se situa als 113 litres diaris per habitant.
Fa 2 anys, per aquesta època, estàvem al Glòria, i ara, 2 anys i un mes i 2 mesos després, estem en estat de prealerta de sequera a la majoria de municipis de Catalunya i en alguns en estat d'alerta. Per tant, el canvi climàtic és una realitat, el canvi climàtic afecta directament en el recurs hídric. Al final, totes aquestes sequeres cada vegada són les èpoques de sequera cada vegada són més freqüents i això augmenta el perill de l'esgotament del recurs hídric, de les fonts d'aigua. Pensa que la conca mediterrània és una de les més afectades per l'escalfament global.
Són paraules de l'Esther Guirado, que ens acompanyarà aquí a l'antena dels 5 minuts més a partir de les 9 del matí. I és que avui parlarem àmpliament del que suposa celebrar aquest Dia Mundial de l'Aigua i de la importància de preservar aquest bé únic que no és precisament tan abundant com tots voldríem. No deixem encara el medi ambient perquè les Planes d'Hostoles posa a disposició dels ciutadans un vehicle elèctric per compartir entre els veïns.
Es podrà fer servir en unes hores i uns dies determinats a un preu de 10 euros l'hora. Els veïns el podran fer servir juntament amb la Brigada del Poble i té com a objectiu impulsar la mobilitat sostenible. La iniciativa s'ha pogut impulsar gràcies a un acord entre l'Ajuntament i la Casa Renault d'Olot.
Ho explica el regidor de Medi Ambient del Poble Garrotxí, Albert Guàrdia.
El cost d'aquesta iniciativa? Aquí sí que hi ha una part que entre l'Ajuntament i l'equip de Renault, que es va posar en contacte amb l'Ajuntament. L'Ajuntament ens va agradar. Aleshores sí que és compartit el cost, tant per l'Ajuntament com per la Renault Lot. Aquí, a partir d'aquí, el que passa aquí, entre tots dos hi tenim una col·laboració i ens beneficiem tant no només la gent del poble i gent que vingui de fora, sinó que també podrà accedir doncs, als treballadors de l'Ajuntament.
Bé, i avui també parlarem del Festival Vall Viva de la Vall d'en Bas, que anuncia ja la seva segona edició. El certamen que va néixer l'any passat tornarà a celebrar-se aquest estiu durant el 14, 15 i 16 de juliol.
Enguany s'allarga de 2 a 3 nits i mantindrà el format amb la música, la solidaritat i la gastronomia com a pilars fonamentals. La Finca de les Brides tornarà a acollir un festival que enguany promet a pujar el nivell artístic i dedicar la nit de dissabte al públic jove.
L'impulsor del festival és Eudald Morera.
L'objectiu era, des del primer minut, que fos solidari a la gent que pateix càncer, com jo mateix, a la gent i a les famílies que passen dificultats i sobretot a la investigació perquè cada vegada més hi hagi més possibilitats de curar tant en prevenció com també a la investigació mèdica que això comporta. Dedicarem tots els esforços i tots els beneficis que se generin. Crec que la gent se sentirà a gust perquè veurà que realment toca a prop, que no volem fer un fons per enviar lluny. El volem que quedi a la gent de la comarca, que la gent necessitada de la nostra comarca tingui una ajuda també des de la Fundació Vall Viva.
Un total de gairebé 2.000 persones van participar en la primera edició celebrada l'any passat, que va recaptar més de 20.000 euros per la planta d'oncologia infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. I en esports, el club tenis taula Olot diu adéu a l'ascens a la superdivisió. L'equip olotí va guanyar el partit de tornada per 4-3, però no va aconseguir la remuntada.
L'Alzira va ser superior a l'anada i no es va deixar sorprendre en la segona part de l'eliminatòria. Des del club ja pensen en el futur i si serà necessari reforçar l'equip. La resta de conjunts olotins segueixen el seu camí en les diferents fases.
El director esportiu del club és l'Òscar Gallego.
Després de 2 anys amb el Diego tenim aquesta experiència doncs, de poder competir a una mica més de nivell o equip d'una mica més forts. Bueno, veiem que encara l'equip és una mica just si volem realment donar el pas per pujar a Superdivisió i bueno, el que et deia, ens haurem de seure amb el club i veure si realment es vol anar amb una mica més de garanties, amb una mica més d'opcions, doncs mirar de fitxar amb algun jugador per reforçar una mica l'equip. Però bueno, com et dic, és una cosa que ens hem de seure i parlar-ho.
I en esports, 2 garrotxins a la Volta a Catalunya, Adrià Moreno i Àlex Molenar, que des d'aquest dilluns competeixen en l'edició 101 de la prova estrella del ciclisme català. Ho fan amb el Burgos BH, un dels 3 equips convidats. Serà la primera gran volta en què competeix Moreno amb els colors lila de l'equip burgalès. La volta va començar ahir a Sant Feliu de Guíxols i acabarà aquest diumenge amb una etapa íntegra a Barcelona.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran el carrer Nonet Escobós per treballs amb una grua durant aquest matí, el carrer Aigua tot el dia fins a les 7 de la tarda i el carrer Canigó estarà tallat de 2 a 4. Llavors, tenim reserves d'estacionament al carrer Pou del Glaç, amb carretera de Ridaura, hi haurà un camió grua i es posen a la parada del bus i al costat. I també, davant de l'església de Sant Esteve, hi ha també un camió grua fent treballs, fins a les 7 de la tarda aproximadament. Això és tot des de la Policia Municipal, que tinguin un molt bon dimarts.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I a aquesta hora, cop d'ull al termòmetre, ens despertem un matí més amb els carrers molls i amb pluges intermitents, Neus. Això sí, no fa massa fred, eh? Hem entrat a la primavera i la veritat és que això es nota una mica ja.
Tenim 4 graus a Olot, a Mieres i a Ripoll, 3 a la Vall d'en Bas, a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, en tenen 5 a Castellfollit de la Roca, 6 a Anglès i a Girona, 7 a Banyoles, 8 a Figueres, n'hi ha 0 a Das i ones més baixes a Vall de Núria, que es lleven amb 6 graus negatius.
Certament allà sí que fa fred, aquest matí de dimarts. Temps per al temps. Dani Ramírez, com ho tenim això?
Avui sembla que tot plegat va una mica de baixa, és a dir, la pluja menys, clarianes una mica més, però vaja, núvols gairebé tot el dia, alguna boira matinera, baixa la temperatura a primera hora, ho vam notar ahir, que va anar refrescant a la tarda, després d'aquella pluja, 11 litres aquí a Olot, en van caure fins a 23 a Viladrau, dalt del Montseny 39, o per exemple, quantitats també de 20 a 30 litres al Pirineu Oriental, fins a 34 a Sant Pau de Segúries. Destaquem nevades que van deixar 20 a 30 centímetres, una nevada important. Això sí, per damunt de 1.600, 1.700 metres. Per tant, alta muntanya, ambient d'hivern, però ja diem que avui la pertorbació comença a disgregar-se, a perdre una mica d'intensitat. Això vol dir que tindrem menys pluja, potser al matí i migdia, a la tarda ennuvolat o clarianes, i la tendència, doncs, segurament serà aquesta lleugera millora del temps, millora entre cometes. Bé, de fet, hi van tornar a caure l'Empordà de 20 a 40 litres, molta aigua, els rius molt crescuts i, per tant, convé també que baixi la pluja en aquest sector. Bé, de cara a dimecres i a dijous, ja s'acaba la pertorbació, tindrem més clarianes, pràcticament ja cap pluja, potser dimecres al prelitoral cap a les Guilleries algun ruixadet, però la veritat és que ja de mica en mica es va trencant aquesta pertorbació, tindrem més clarianes, més estones de sol i la temperatura començarà a pujar. Nits una mica fredes, poques glaçades, això sí, i de dia ja arribarem a més de 20 graus. Per tant, tindrem aquest ambient més primaveral, sobretot a partir de dijous. Peixos, is my dum-durum-durum, peixos, is my
dum-durum-durum, peixos, is my dum-durum-durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Avui parlem de salut i de la gestió de la salut. L'Hospital d'Olot vol obrir la porta a la salut privada.
La direcció del centre ha explicat a Ràdio Olot que està en negociacions amb la nova direcció del Servei Català de la Salut per explorar les possibilitats d'ampliar l'activitat privada que es permet ara a l'equipament. El gerent de l'Hospital Garrotxí creu que això no perjudicaria ningú i ajudaria econòmicament a la institució.
Ens ho explica en Pau Masó.
Des del seu trasllat l'any 2014, l'Hospital d'Olot ha buscat ampliar l'activitat privada per aprofitar la sobredimensió de l'equipament. El Servei Català de la Salut, però, sempre ha limitat l'activitat a la salut pública i a l'atenció d'aquelles situacions d'accidents de trànsit, del món laboral o de l'esport que arriben per mútua. Ara, però, el centre vol intentar ampliar l'activitat privada, per exemple, a quiròfans. Ho explica el gerent de l'Hospital d'Olot, Josep Maria Pedrosa, a Ràdio Olot.
Aquest és un hospital que la propietat és de la Generalitat i en el seu moment de cessió va exigir per l'entorn que s'estava i que s'ha mantingut que només ens dediquéssim exclusivament a la sanitat pública, més aquelles mútues o aquells que tenen obligació d'assumir el risc, com és els accidents laborals, com són els esportius i com són els trànsits. I llavors aquí nosaltres hem deixat de fer una activitat privada. Esperem ara amb les negociacions que estem mantinguent que ens ho permetin.
L'Hospital d'Olot ha iniciat converses amb la nova direcció del Servei Català de la Salut per aquesta qüestió. Al juny del 2021, Gemma Craywinkel va agafar el càrrec en substitució d'Adrià Comella. Per Pedrosa, obrir les portes a l'activitat privada no perjudicaria a ningú i ajudaria a l'economia del centre.
Jo penso que no perjudicaríem a ningú. Sempre hi ha la demagogia de dir que això és per intentar colar la gent. Jo penso que hi ha mecanismes per demostrar que no, i a més repeteixo, aquí no hi ha unes grans llistes d'espera que un hagi d'anar una mútua o privadament per saltar-se-la. Vull dir, aquí això no ho tenim, no? I ho dic perquè seria, no faríem la competència a cap centre privat amb ingressos d'aquí a la Garrotxa, i també serien uns diners que ajudarien al finançament. Però bé, hem de complir les normes i ens hem d'ajustar fins que no ens autoritzin limitar-nos a fer el que ens toca.
Actualment, l'activitat privada a l'Hospital d'Olot representa un percentatge inferior al 5% i cobreix una petita part del pressupost del centre. Amb l'obertura l'any passat del quart quiròfan, l'hospital veu possibilitats d'ampliar l'activitat sense estressar el volum d'operacions.
Es va dibuixar aquest hospital amb 5 quiròfanos. Amb 5 quiròfanos per què? Doncs perquè es pensava que arribaríem a 70.000 habitants i estem molt lluny d'això. Doncs ens ha anat bé doncs, també per assumir intervencions de Can Davant, com t'havia dit abans. Pensem que en podrem arribar a fer unes 200 i pico més, o bé intervencions com s'han fet aquest any per un tema de dificultat de llista d'espera amb d'oftalmologia al Trueta. Doncs tot això va bé per fer-ho més.
Actualment, les úniques mútues que tenen activitat a l'Hospital d'Olot són aquelles marcades pel Servei Català de la Salut i relacionades amb accidents de trànsit, laborals o del món de l'esport. El centre ingressa uns 800.000 euros l'any a través de mútues. Això significa només un 2% del pressupost de l'hospital.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'església de Sant Esteve d'Olot canvia de propietari.
L'immoble encara estava a nom del rector Esteve Ferrer, mort fa 100 anys, i ara el bisbat serà el titular a través d'un procés d'immatriculació. Des de l'Ajuntament d'Olot afirmen que es tracta purament d'un tràmit administratiu que utilitza el nom de la immatriculació, però que no té res a veure amb el soroll de fons d'altres casos.
Informa Aniol Puigverd.
El procés per canviar de propietari l'església de Sant Esteve d'Olot va començar fa uns 4 anys. El 2020 hi va haver una sentència que ara ha permès arribar al final del tràmit. Si no hi ha cap novetat, el bisbat de Girona passarà a ser el propietari d'un dels temples més emblemàtics d'Olot. Fins ara, l'immoble anava al nom del rector Esteve Ferrer, qui va morir el 1922. 100 anys després de la seva mort, ara l'immoble passarà a mans de l'església, ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Això havia quedat d'aquesta manera, és a dir, l'església de Sant Esteve encara anava a nom, estava registrada a nom del rector Ferrer. Fa aproximadament 4 anys el bisbat doncs, va arreglar aquesta situació doncs, com ho podia haver fet amb, com ho ha fet en altres casos i ho van resoldre. I ara ha arribat al final d'aquest tràmit, tràmit doncs, el que ningú no hi ha presentat ni cap objecció, ni cap al·legació, ni res. I per tant el que heu vist és precisament doncs, aquest canvi de titularitat del pare rector Ferrer a l'església.
Esteve Ferrer va ser un eclesiàstic i durant 40 anys va exercir com a rector d'Olot. També va ser vicari de Vic i consultor de bisbes i instituts religiosos. El canvi de propietari s'ha fet a través d'un procés d'immatriculació, un procediment habitual en béns eclesiàstics.
La veritat és que és un tràmit administratiu, no es discuteix com en altres casos ni la titularitat del bé ni res. Quan es registra un bé eclesiàstic es fa servir aquesta paraula, immatriculació, és una paraula que cada vegada l'escoltem més sovint doncs, perquè a més s'han barrejat moltes coses, aquí s'ha barrejat tot el tema aquell de la llei, que aquells canvis que es van produir durant mentre governava en Rajoy a la Moncloa, i bé, no té res a veure, no té absolutament res a veure el cas que ens ocupa avui, aquest cas d'aquesta immatriculació de Sant Esteve, amb totes aquestes altres, aquest soroll de fons doncs, que hem sentit en altres casos.
El canvi de propietari de l'església de Sant Esteve d'Olot està a hores d'ara en un procés d'al·legacions davant de notari, que s'acabarà el 8 d'abril. Si no es presenta cap reclamació, el temple olotí passarà a ser formalment propietat del bisbat.
Avui és el Dia Mundial de l'Aigua. Estem a 22 de març i hem sabut que cada garrotxí consumeix de mitjana 115 litres d'aigua al dia. La dada es posa de manifest aquest dimarts, Dia Mundial de l'Aigua. Una de les gerents de l'empresa Agbar a Catalunya ha explicat a Radio Olot que la Garrotxa el consum supera per poc la mitjana catalana, que se situa als 113 litres diaris per habitant. L'Ester Guirado, que per cert passarà pels 5 minuts més d'aquí una estona, ha assenyalat la necessitat de prendre consciència del consum d'aigua que fem cada dia.
Aquest dimarts se celebra el Dia Mundial de l'Aigua i a Ràdio Olot hem volgut posar la lupa en el consum que fem cada dia a casa nostra. Rentar-nos les dents, dutxar-nos, fregar el terra, rentar els plats, utilitzar el lavabo, constantment estem consumint aigua i moltes vegades ho fem sense ser conscients que també és un recurs escàs. Ho demostra, sense anar més lluny, la sequera que està vivint el país. Per això, la gerent de l'empresa Agbar a la Catalunya Central, Esther Guirado, explica que cal prendre consciència.
Fa dos anys, per aquesta època, estàvem al Glòria i ara, dos anys i un mes o i dos mesos després, estem en estat de prealerta de sequera a la majoria de municipis de Catalunya i en alguns en estat d'alerta. Per tant, el canvi climàtic és una realitat, el canvi climàtic afecta directament en el recurs de... en el recurs hídric. Al final, totes aquestes sequeres cada vegada són les èpoques de sequera cada vegada són més freqüents i això augmenta el perill de l'esgotament del recurs hídric, de les fonts d'aigua. Pensa que la conca mediterrània és una de les més afectades per l'escalfament global.
Segons les dades d'Agbar, a la nostra comarca, cada garrotxí consumeix de mitjana 115 litres d'aigua al dia. Són 2 litres més que la mitjana catalana i 15 més que el límit que marca l'Organització Mundial de la Salut. Guirado recomana petites accions a casa que poden ajudar a reduir el consum d'aigua.
Amb accions quotidianes i amb accions petites i senzilles podem estalviar molta aigua. Per exemple, tancar les lletes quan ens rentem les dents o dutxar-nos amb comptes de... o en comptes d'omplir la banyera, no? O posar els difusors a les aixetes de casa, això et fa estalviar pràcticament un 50% de l'aigua que gastes. Moltes vegades obrim la dutxa, no?, per dutxar-nos i estem llançant l'aigua mentre esperem que s'escalfi. Si tu aquesta aigua la poses en una galleda, la pots aprofitar, doncs, per evitar una descàrrega d'una cisterna, per rentar els plats, per fregar... de reflexionar sobre cal que rentem la roba cada dia.
Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, Agbar ha instal·lat a la seva seu d'Olot, situada al carrer Aigua, una petita mostra que ha viatjat per tot Catalunya. Explica el repartiment desigual de l'aigua al món, el consum o la contaminació dels recursos hídrics.
L'emblemàtica font grossa de Centelles a la comarca d'Osona ha deixat de rajar. És un exemple més de com tenim en aquest moment el recurs de l'aigua a casa nostra. Fins ara, aquesta era una de les fonts que el grup de defensa del Ter analitzava en el seu mostreig anual per determinar l'estat de salut dels aqüífers de la comarca, però per primera vegada en 20 anys no s'ha pogut estudiar.
De fet, de les 166 que es pretenia analitzar, gairebé un terç estan ben seques. Des del grup de defensa del Ter, el portaveu Joel Vidal ha lamentat que el problema recurrent de la contaminació per purins ara també se li sumia al fenomen de la sequera.
De la crisi climàtica, en què cada cop les precipitacions són més irregulars, amb aquest clima mediterrani que tenim, doncs, a part de tot el problema que portem anys denunciant des del GDT de contaminació de nitrats als aqüífers, ara s'hi ha de sumar, més a més, el problema de la poca disponibilitat d'aigua que tenim, no? Si ens queda poca aigua i la poca aigua que tenim va per al consum d'aquesta gran indústria, és que al final ens quedarem sense aigua i la poca aigua que tindrem estarà contaminada.
Les fonts més contaminades les continua encapçalant la font de Gallissans a Santa Cecília de Voltregà, que supera 11 vegades el llindar que marca l'OMS. La segueixen la font del Raig a Torelló i la font salada a Gurb.
Marxem cap a les Planes d'Hostoles. Allà posen a disposició un vehicle elèctric per compartir amb els veïns. Es podrà fer servir en unes hores i uns dies determinats a un preu de 10 euros l'hora. Els veïns el podran fer servir juntament amb la Brigada del Poble i té l'objectiu d'impulsar la mobilitat sostenible. La iniciativa s'ha pogut impulsar gràcies a un acord entre l'Ajuntament i un concessionari d'Olot.
La mobilitat sostenible i compartida ja ha arribat a les Planes d'Hostoles. L'Ajuntament ha comprat un vehicle elèctric que estarà a disposició dels veïns que en vulguin fer ús. A través d'un lloguer de 10 euros l'hora, els ciutadans de les Planes podran reservar i utilitzar el cotxe. Ho explica el regidor de Medi Ambient del poble garrotxí, Albert Guàrdia.
Entre tots dos hi tenim una col·laboració i ens beneficiem tant no només la gent del poble i gent que vingui de fora, sinó que també podrà accedir doncs, als treballadors de l'Ajuntament.
Aquest vehicle es compartirà doncs, entre veïns i la Brigada del Poble. Per reservar-lo, caldrà descarregar-se una aplicació a través de la qual es podrà demanar el dia i l'hora que es necessiti.
El procediment és a partir de... T'has de descarregar el mòbil, una web app, i a partir d'aquí et registres, i aleshores doncs, ja pots clicar allà al municipi on hi ha un cotxe disponible, per dir-ho, aquí a les Planes n'hi haurà un, i a diversos municipis que a la província de Girona ja comencen a haver-hi també, clicar allà i a partir d'aquí el dia i l'hora que tu et convinguis doncs podràs fer la reserva, tot doncs, a través del mòbil.
Seguint la línia sostenible, el consistori també ha instal·lat un carregador elèctric públic situat a la pujada del Remei de les Planes, que pròximament servirà com a punt de partida del vehicle elèctric compartit.
Bé, canviant totalment de qüestió, traiem el cap a les comarques de Girona. L'Ajuntament de Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha començat a fer grups de suport psicològic i emocional per als refugiats que arriben al municipi i també per als ucraïnesos que ja fa temps que hi viuen. L'objectiu és ajudar-los a sentir-se acompanyats, detectar quines necessitats tenen i crear vincles entre ells. Una de les psicòlogues de la unitat de crisi és la Verònica Abrea.
Home, som persones socials. Si no fem xarxa, la solitud va bé, però en aquestes situacions és molt important tenir suport, i més aquesta gent, no?, que potser no la té i s'han quedat sense res.
D'ençà que es va començar la invasió a Ucraïna, a Platja d'Aro ja hi han arribat més d'una vintena de refugiats, la gran majoria mares amb fills. I a Girona, la zona habilitada per enterrar-hi persones de la religió islàmica, el cementiri nou, està aturada per tràmits burocràtics.
El regidor de Sostenibilitat, Martí Terès, ha assegurat que tenen el projecte a punt, però han de modificar els estatuts de l'empresa mixta que gestiona el cementiri nou per permetre l'encaix jurídic d'aquest espai. Terès ha lamentat que els estatuts actuals només permeten la construcció de nínxols, però cal afegir-hi també les tombes per tal de legalitzar les obres que estan a punt de licitar. El regidor preveu desencallar aquest tràmit burocràtic les properes setmanes.
És una qüestió bastant burocràtica, en el sentit de que, per una banda, l'empresa que gestiona aquest cementiri, que és una empresa mixta, sembla doncs, que no tenia previst la construcció de tombes, sinó només la construcció de nínxols, i per tant això seria un impediment jurídic a l'hora de desenvolupar-les, que s'hauria de corregir doncs, fent una modificació estatutària de la societat o bé intentant trobar un encaix jurídic perquè la societat pogués desenvolupar aquestes obres.
I a la crònica judicial... El jutjat penal número 1 de Girona ha jutjat el sospitós del doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, per traficar marihuana i tenir una plantació al pantà. Ell i el seu fill, també inclòs a la causa, s'enfronten a 3 anys de presó i a 60.000 euros de multa.
La clau de volta del cas són unes converses que la policia va gravar el febrer del 2018 en el marc de la investigació pels assassinats. La fiscalia sosté que Magentí i el seu fill estaven conxorxats per tenir cura de la plantació i repartir-se els beneficis de la droga. La defensa, encapçalada per Benet Salella, reclama l'absolució. Diu que no hi ha cap prova directa i critica que la imputació pel crim hagi convertit Magentí en el sospitós perfecte i donat carta blanca per incriminar-lo.
Ja som conscients doncs, que era una mena de, no, de sospitós perfecte per les seves circumstàncies, i avui s'ha intentat, a través d'aquest procediment per un delicte contra la salut pública, continuar construint, no, la narrativa d'aquest guió que, com ja hem deixat molt clar moltes vegades, doncs no té cap base, no té cap fonament, i que la pròpia audiència de Girona ha desmuntat sense que a dia d'avui existeixi cap prova nova sobre els fets.
I en successos, un home de 46 anys ha mort ofegat aquest diumenge a la platja de Fenals de Lloret de Mar, segons han informat aquest dilluns els bombers de la Generalitat.
Segons Protecció Civil, l'home va ser arrossegat per les onades quan intentava rescatar el seu gos que havia caigut a l'aigua. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís poc després de les 9 del vespre perquè un home havia caigut a l'aigua. Tres dotacions dels bombers es van desplaçar fins al lloc i van localitzar el cos de la víctima inconscient a la zona de les roques on trenquen les onades. El van treure i tant bombers com el sistema d'emergència ciències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació que van ser infructuoses.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que...
Manel van ser protagonistes l'any passat a la primera edició del Festival Ball Viva de la Vall d'en Bas, que ja anuncia segona edició. El certamen, que va néixer l'any passat, tornarà a celebrar-se aquest estiu durant el 14, 15 i 16 de juliol.
Enguany s'allarga de 2 a 3 nits i mantindrà el format amb la música, la solidaritat i la gastronomia com a pilars fonamentals. La Finca de les Brides tornarà a acollir un festival que enguany promet pujar al nivell artístic i dedicar la nit de dissabte al públic jove.
Després de néixer amb èxit, el Ball Viva busca aquest 2022 consolidar-se en el marc musical del país i convertir la Garrotxa en una estació més dels festivals d'estiu de Catalunya. Aquest juliol, la Vall d'en Bas viurà la segona edició el dijous 14, el divendres 15 i el dissabte 16. D'aquesta manera amplia la seva longitud de 2 a 3 dies i també espera fer-ho en públic i horari si la pandèmia ho permet. El que no canvia és l'esperit solidari. L'impulsor del festival garrotxí i responsable de l'empresa Royal Verd és Eudald Morera, en declaracions a Ràdio Olot.
L'objectiu era, des del primer minut, que fos solidari a la gent que pateix càncer, com jo mateix, a la gent i a les famílies que passen dificultats i, sobretot, a la investigació, perquè cada vegada més hi hagi més possibilitats de curar tant en prevenció com també a la investigació mèdica que això comporta. Dedicarem tots els esforços i tots els beneficis que se generin. Crec que la gent se sentirà a gust perquè veurà que realment toca a prop, que no volem fer un fons per enviar lluny. El volem que quedi a la gent de la comarca, que la gent necessitada de la nostra comarca tingui una ajuda també des de la Fundació Vall Viva.
Enguany es preveu destinar els beneficis del certamen a 3 fundacions del territori. Pel que fa al cartell, es presentarà en les pròximes setmanes, però Morera explica a Ràdio Olot que s'apujarà al nivell de l'any passat i que la nit de dissabte estarà pensada pel públic més jove.
I aquest és el nostre criteri, fer i portar talent, coneixement i alternatives a concerts que es fan moltes vegades a la Costa Brava i que a les comarques d'interior n'estem privats. Sí que confirmar que hi haurà artistes d'un alt caché, d'un alt nivell, molt més que l'any passat. Pugem el nivell. Pretenem, com vàrem fer l'any passat, tenir gent de tot tipus, artistes de tot tipus, durant cada dia, però sí que ara el dissabte aquest any hem volgut volem enfocar-ho més a un target més juvenil.
El Festival Vall Viva se celebra a la Finca Les Brides, situada a prop de la Vila del Mallol. L'any passat, en la seva primera edició, el certamen va comptar amb artistes com Manel, Judit Nederman, Maria Arnal i Marcel Bagés, Massa i Manzau, entre altres. Un total de gairebé 2.000 persones van participar en la primera edició, que també va recaptar més de 20.000 euros per a la planta d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron. Aquí els senyors estem esperant. Xicots, aneu fent lloc, que estem esperant.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot diu adéu a l'ascens a la Superdivisió. L'equip olotí va guanyar el partit de tornada per 4-3, però no va aconseguir la remuntada.
L'Alzira va ser superior a l'anada i no es va deixar sorprendre en la segona part de l'eliminatòria. Des del club ja pensen en el futur i si serà necessari reforçar l'equip. La resta de conjunts olotins segueixen el seu camí en les diferents fases.
Ens ho explica en Roger Isern.
El Club Tenis Taula Olot no va poder remuntar i ha quedat eliminat del play-off d'ascens a la Superdivisió. Diumenge es va disputar el partit de tornada al pavelló d'Esports Olot i els olotins van guanyar el partit per 4-3. Un marcador que malauradament no va servir per remuntar l'eliminatòria, on l'Olot en l'anada va caure per 4-2. A Terres Valencianes, l'Alzira no comptava amb el seu millor jugador, però la tornada sí, fet que complicava més les coses. Al final, en el partit de dobles, el Club Tenis Taula Olot es va endur el partit. El director esportiu del club és Òscar Gallego.
Vam aconseguir la victòria, 4-3, el doble al final no va ser suficient perquè allà vam treure un resultat, doncs, realment dolent, un 4-2 i amb una diferència de 11 dolent. pista, però bueno, com a mínim ens despedim entre cometes doncs guanyant, no? Tot i que l'eliminatòria pues sí està perduda.
De cares a la pròxima temporada, l'equip voldrà seguir optant a aquest ascens. Des de la direcció esportiva encapçalada per Gallego, s'asseurà amb el club per veure els possibles canvis que s'han de fer a l'equip de Divisió d'Honor. En declaracions a Ràdio Olot, Gallego deixa entreveure que caldrà fitxar si es volen aconseguir grans objectius.
Després de dos anys amb el Diego i tenim aquesta experiència doncs, de poder competir a una mica més de nivell o amb equips una mica més forts, bueno, veiem que encara l'equip és una mica just si volem realment donar el pas per pujar a Superdivisió i bueno, el que et deia, ens haurem de seure amb el club i veure si realment es vol anar amb una mica més de garanties, amb una mica més d'opcions, doncs mirar de fitxar amb algun jugador per reforçar una mica l'equip. Però bueno, com et dic, és una cosa que ens hem de seure i parlar-ho.
Pel que fa a la resta d'equips del Club Tenis Taula Olot, el de segona nacional va guanyar el Son Cladera per 5-1 i ja està salvat matemàticament. Per la seva banda, el de tercera nacional va caure l'eliminatòria contra el Congrés i haurà de seguir competint si vol mantenir la categoria.
I encara en esports, dos garrotxins a la Volta a Catalunya són l'Adrià Moreno i l'Àlex Molinar, que des d'aquest dilluns competeixen en l'edició 101 de la prova estrella del ciclisme català.
Ho fan amb el Burgos Beach, un dels tres equips convidats. Serà la primera gran volta en què competeix Moreno amb els colors lila de l'equip burgalès. La volta va començar ahir a Sant Feliu de Guíxols i acabarà aquest diumenge amb una etapa íntegra a Barcelona.
Doble presència garrotxina a la Volta Ciclista a Catalunya. Adrià Moreno i Àlex Molinar participen durant aquest cap de setmana a l'edició 101 d'una de les cites més importants del ciclisme estatal. Pel que fa a Moreno, és la seva primera participació en una gran volta amb el Burgos Beach, equip en el que ha arribat aquesta temporada. Ja fa unes setmanes que s'ha preparat per terres garrotxines per afrontar la Volta a Catalunya. Per la seva banda, de Molinar no serà la primera vegada que participa en una gran cita amb els colors liles del Burgos. La Volta Ciclista a Catalunya va començar ahir a Sant Feliu de Guíxols i comptarà amb 6 etapes més de perfils molt diferents, però malauradament sense que passi per la nostra comarca. Diumenge serà el punt final a Barcelona, on Moreno i Molinar esperen ser-hi per tancar la primera gran prova de la temporada.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.